l'emoció i la intensitat del món del bàsquet cada dia a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, amb Òscar Merino. L'actualitat de la Lliga Endesa, Adecco Oro, l'ACB, la Copa i l'Eurolliga. De dilluns a divendres a 8:45 del vespre a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, la cistella és nostra. Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones. Empresa col·laboradora de la Copa del Món de Bàsquet 2014. Vols gaudir de la primavera al centre de Barcelona? HD Hotels t'ofereix 9 terrasses als seus hotels al centre de la ciutat. Vine a passar un vespre diferent a les nostres terrasses, on trobaràs música en viu, una gran selecció de còctels premium i activitats diverses en un ambient únic i agradable. Amb HD Hotels, aquest estiu, et mereixes que pensin en tu. Troba informació dels nostres hotels al web hdhotels.com o trucant al 902 100 906. El proper 31 de maig, trobada anual del Club Més Amics a Montserrat. Celebrarem la missa conventual, el dinar de germanor i aquest any la visita guiada a la Cova de Sant Ignasi, a Manresa. Comptarem amb la presència de mossèn Jaume Aymar, el pare abat Josep Maria Soler i el cardenal de Barcelona Lluís Martínez Sistac. Més informació al 93 409 27 70. Al Club Més Amics volem amics com tu. 93 409 27 70. Al Centre Comercial Sant Eloi, a Andorra, hem modernitzat les nostres instal·lacions. El Centre Comercial Sant Eloi, el de tota la vida, es modernitza. A més d'alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs, llar i benzinera, al nostre supermercat hi trobaràs productes frescos d'alta qualitat. Som representants a Andorra d'Espar i Monoprix. Al Centre Comercial Sant Eloi trobaràs qualitat en el producte, en el servei i en l'atenció personalitzada. Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
Radio Estel. La solución contra la caída del cabello se llama VR6 Definitive Hair, de venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés o a través de su web vr6definitive.com.
Diari La Grada t'ofereix la col·lecció de clauers amb les samarretes històriques del Reial Club Esportiu Espanyol. Aconsegueix cada setmana un clauer amb les 15 samarretes més emblemàtiques del nostre equip. El pròxim dissabte a la venda del teu quiosc, la primera entrega per només 3,95 €. Diari La Grada, la nostra força és La Grada.
Molt bona tarda. 42 punts, 14è classificat, aquest seria el resum de la temporada perica a nivell de números, però les xifres són fredes i potser amaguen moltes coses, molts matisos que passen per alt, moltes sensacions que, això sí, són subjectives. Però no es pot negar l'objectivitat dels números, els que ens diuen a les clares, i el que ens parlen aquests números és de la segona puntuació més baixa de la història de la Lliga dels 3 punts, o sigui, un fracàs. L'Espanyol ha aconseguit el 21% dels punts d'abans dels 7 primer classificats, que tenen Premi Europeu. Ha aconseguit el 50% dels punts en joc davant els equips de la seva lliga, els que van del 8 al 13. I, per contra, ha aconseguit només el 41% dels punts davant els equips de la part baixa de la classificació. És a dir, no hem sabut competir davant els equips inferiors. I aquesta és la base de la decepció final, de la baixa classificació. Només aconseguint 3 victòries, 3 davant Rayo, Almeria i Osasuna, els 3 darrers partits de la temporada, 3 partits on l'Espanyol es va avançar al marcador, 3 partits sense actitud, les coses haurien canviat radicalment. Sense fer cap heroïsme, l'Espanyol hagués arribat fins al 60% dels punts de joc, hagués sumat 49 punts i hagués estat 8è, que és la posició que més cops ha ocupat durant aquesta lliga. La Lliga ja és passat, una Lliga de sensacions ambivalents i un final trist. Ha caigut el taló de la 13-14 i el que toca és passar pàgina i començar a parar i a vestir ja la 14-15. Doncs, com és el que hem de fer? Som-hi, comencem! Molt bona tarda, telepericos. Benvinguts a pericosonline.radio, a Ràdio Estel. La sabeu que el nostre programa s'emet per tota Catalunya i per Andorra i el món via internet i, com sempre, presenta les següents alineacions. Laura Bertran, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Ignacio Miguelet, un home feliç, bona tarda.
Bueno, no te creas, estoy triste que acaba la Liga.
Ah, sí? Bueno, què vols? Encara més?
Hombre.
Ets, sou insaciables. Molt bé, després tenim avui el Jordi Carretero als Vies de Soc. Com estem, Jordi? Molt bé, perfecte. I el Xavi Pagan, el nostre fidel productor que mai falla i sempre avui, per exemple, ens ha alertat d'una cosa que se'ns havia passat per alt. Sempre. Molt bé, doncs avui a Pericos Online tenim tertúlia, toca tertúlia amb el senyor Xavi López, el senyor Carlos Latorre i el senyor Oriol Rosell, amb els quals doncs debatrem el que ens ha deixat, el sabor que ens ha deixat aquesta temporada passada i també parlarem una mica del que s'alvira ja de la nova temporada. De moment ja tenim, doncs, fins i tot un entrenador, almenys com a mínim, al centre de la diana. Després us explicarem qui és, encara que suposo que ja, hores d'ara, ja ho sabeu. Molt bé, doncs fem bullir l'olla de l'actualitat. Perica de la mà de qui us parla, Francesc Vies, som-hi.
Els titulars, l'Espanyol en 5 minuts.
Molt bona tarda, senyora Bertran.
Molt bona tarda.
Amb Emus Guió. Molt bé, perfecte. Doncs anem a parlar del partit d'ahir, d'abans d'ahir, millor dit, del dissabte. El partit segurament més intranscendent de tota la Lliga, o un dels més intranscendents, d'una jornada calenta que ha decidit moltes coses, ha decidit un campió per alegria d'alguns, nosaltres, per exemple. Doncs, alguns altres també, mira ara el Miguel com se reclama. També doncs, ha servit per determinar el descens. Finalment, com sabeu, Osasuna i Valladolid. A mi em fa molta ràbia perquè personalment volia que baixés el Geta, la veritat, un equip que em fa bastant de fàstic. I a banda, doncs...
Hombre, espérate, que sus 8 aficionados estarán contentos.
Sí, exacte. Bueno, ara hi ha una deserción. Per cert, que ahir, doncs, quan jugaven contra el Rayo, posava marea azul i n'hi havia...
Tres
tios i venien en metro, o sigui, no ho entenc. Però bueno, és igual. La Lliga que acaba... I nosaltres que titulàvem l'últim que pagui la llum. Sí. El llum, vaja, el llum. Parlem que l'ha correcta.
El Real Madrid i l'Espanyol van jugar un dels partits amb menys història de la Lliga d'aquesta temporada dissabte al Santiago Bernabéu. Amb res a perdre ni guanyar per cap de les dues bandes i, especialment, les poques ganes de fer-se mal dels blancs pensant ja en la final de la Champions.
I tot i això es van fer mal, perquè doncs, Cristiano que es retirava, tot i haver estat anunciat a les alineacions inicials, Benzema també, que va sortir amb mal al pubis, doncs déu-n'hi-do. Què més?
La primera part de l'Espanyol va fer un paper digne, deixant el marcador empatat a 0, però la segona ja va estar més marcada per un bany de gols. Bale va inaugurar el marcador dels blancs, mentre Morata va fer els dos restants del Madrid. Pizzi, gràcies a una passada de Sergio García, va marcar el gol a favor de l'Espanyol. Finalment, els blanquiblaus van marxar del Bernabéu deixant una bona imatge, però això sí, amb les mans buides i tancant el que havia començat sent una bona temporada amb les últimes jornades sense assaborir la victòria. Queda el darrer intent de deixar els pericos amb un somriure. La Copa Catalunya dimecres.
Copa Catalunya dimecres. Bé, home, jo això de bona imatge, tampoc diria que això fos una imatge dolenta, però com era un partit absolutament intranscendent, sense nervi, doncs, home, hagués estat bé veure doncs, alguna cosa més doncs, amb els nostres jugadors, més encert, per exemple, de cara a porta, una errada increïble de Simao, per exemple. Bé, jugadors, algun d'ells, la majoria, que jo diria que s'acomiadaven, igual que ho feia el seu tècnic, algun d'ells ho faran de manera força oblidable, però bé, encara un d'ells, per exemple, el que serà bastant oblidable, Pizzi, doncs, que ens deixava un golet, després de fallar un altre també de bastant clamorós. Però vaja, un partit que jo esperava, doncs no en podem parlar de que l'Espanyol doncs, va estar malament, tampoc va estar bé, el Madrid a mig gas ens va clavar 3, l'Espanyol tampoc va salvar que volgués doncs, deixar vaja la imatge de la temporada pels núvols, partit intranscendent que acostuma a tenir resultat intranscendent. Bé, la fi del partit, Javier Aguirre, doncs se li preguntava moltes coses, també feia una mica doncs, una anàlisi sobre el partit, però sobretot també feia una dissertació llarga del que per ell havia estat la temporada. Em sobta que, malgrat que ell diu que no hi havia traumes, tampoc a la marxa final, ho va dir també el dia que s'acomiadava, i ahir també ho va tornar a repetir, doncs no va estar d'un altre cop recalcar quin és el seu paper, quin era el seu paper, que per ell, evidentment, entén que l'ha complert doncs, en sobremanera. Anem a escoltar la dissertació d'Aguirre.
La verdad es que no sufrimos, esa es la verdad, tuvimos del 8 al 10 todo el año, salvo los últimos 5 partidos, y teníamos ese colchón grande, no más tiene el rico cuando empobrece que el pobre cuando enriquece. Entonces fuimos agotando, nuestro buen crédito, de tal suerte que salvo el último partido que se vio un poco de angustia y que la gente se enfadó, yo puedo decirte que las otras 37 jornadas, o 35, o 36, quitando esta, fueron bastante, bastante cómodas para sobrellevar el día a día, ¿no? En ese sentido, me hubiera gustado cerrar de otra manera y no, que no hubiera ni un partido en el que la gente le diéramos espacio, no espacio, sin motivos para silbar. Pero bueno, tampoco está mal si 19 partidos en casa, uno solo, se enojan, te chillan porque, bueno, porque no les gusta lo que ven, pues ya está. Nosotros, nuestro objetivo, desde el primer día que estampé mi firma, el presidente me dijo la permanencia, no me dijo nada más, no me dijo nada más. Luego te dice, bueno, nuestro sitio está del 9 al 14, está bien, pues nuestro sitio es históricamente es el sitio, ¿no? El que ocupamos, ¿no? Por liga, pues, lo he repetido, una vez han entrado en Europa por liga en los últimos 30 años, entonces, pues es difícil por liga llegar a Europa. Por Copa sí, la Copa es más rápida, más el knockout este de vuelta. Nos tocó el Madrid para nuestra mala fortuna en la Copa y bueno, es lo que hay.
Una petita inexactitud, són dos vegades via Lliga que hem entrat, no una. Sí que és veritat que no tenim aquest costum. Però d'altra banda, doncs, el que dèiem, no? Doncs Aguirre que deixava el missatget. No se'n va poder estar de deixar un missatget. Doncs bé, jo crec que aquesta és la disputa larvada que hi ha hagut durant amb la directiva. Jo puc entendre que doncs, Javier Aguirre pensés que amb el que tenia doncs, ja n'hi havia prou, i també puc entendre que la directiva pensés, sobretot, veient a la llum dels darrers partits que, home, que es podia fer alguna cosa més. Jo crec que tothom té clar que l'Espanyol podia haver fet alguna cosa més. No tant si això era Europa, si era una altra cosa, si quin era l'objectiu. L'objectiu era doncs, haver tancat la temporada amb un altre sabor de boca i això es podia haver aconseguit només guanyant 3 partidets que, a més, vam començar guanyant. Torno a repetir. Rayo, Almeria i Osasuna. Amb aquests punts, jo crec que tothom, la polèmica hagués estat, no hi hagués estat pràcticament, no hi hagués existit, i segurament doncs, aquests 49 punts hagués estat molt, l'equip s'hagués fet justícia a ells mateixos, perquè al final doncs, qui ha sortit malparat de tot és l'entitat, per suposat, però també la imatge d'un equip que queda molt malmesa. Jo crec que alguns dels professionals que els hi agrada dir-se així, d'aquest modo, i començant pel senyor entrenador, també haurien d'haver fet la reflexió, però et dic també la veritat, molta reflexió, em dona la impressió que tampoc han fet, i el que estan ja pensant és si es fiquen el short de color gris o el de color lila, i se'n van ja tots de vacances. Però escolta, doncs marxi de vacances, i si algun no torna, doncs tampoc el plorarem, perquè personalment el que considero és que els professionals d'aquest club s'haurien d'adonar que hi ha una desafecció important a tots els nivells, no només amb la directiva, també als jugadors. I personalment, jo ara mateix, crec que poques llàgrimes es vessaran si la majoria del grup, del gruix d'aquesta plantilla, amb algunes notables excepcions, doncs acaba marxant. És així o no, amics? Què penseu? Vinga, a la torre, va, l'enganxa.
Sí, és totalment així. A veure, Aguirre va venir en un moment circumstancial, un moment crític, i es va trobar el que es va trobar. Es va trobar una plantilla, un planter bastant justet, amb crisis total de resultats i d'ànims, i sobretot que es va trobar amb una cantera inexistent, una cantera desfeta. I amb això li van dir, fes el que puguis. I va fer el que bonament va poder. Arriba la nova temporada, li donen molta limitació de fitxatges també, la cantera s'ha de refer, i li diuen que això s'ha de salvar també un altre cop, com sigui. Clar, això és el missatge que ell va rebre, i sobretot és el missatge que ell va donar, i que ell va reflexar al planter.
Sí, però això és incompatible amb guanyar els tres últims partits que també estava doncs, dintre d'aquest... És incompatible, sí. Tu ho veus, per què?
Sí. No és que sigui incompatible, és que una vegada arribat a la fita i els números mínims exigibles, mínims i màxims, que ell pensa que són minis i màxims, aquest missatge cala en els jugadors, amb l'ànims dels jugadors, i donen ja tot per fet, perquè no hi ha més. I per això la temporada passada va acabar com va acabar, igual, idèntica que aquesta, i no ha donat la cosa per més, perquè és inexplicable, si no, que en els darrers partits hagin baixat els braços com han baixat els jugadors. Els jugadors i l'entrenador.
Tu mateix, Xavi.
Doncs a veure, és que el problema també que veig jo és que passen les temporades, canvien els jugadors, canvien els entrenadors, i aquest club, no sé què passa, que quan arriba al final de Lliga, doncs hi ha com una mica de pilot automàtic i ja s'ha complert l'objectiu. Menys l'any del Pochettino i el de l'any passat, portem 6 o 7 temporades seguides, que la segona volta, o sigui, jo me'n recordo de Valverde, bueno...
Sí, la darrera de Valverde és una d'elles, i després bueno, hi ha el parèntesi de perquè és una temporada nefasta i llavors anem cap a dalt. Sí. Després hi ha una que no és ni xitxa ni limonà, que és la primera de Pochettino a Cornellà, i després a partir de la segona, tercera, i llavors a partir d'aquí ja no hi ha més, perquè evidentment ja ve Javi.
Clar, és que és això. Vull dir, llavors al final dius, què està passant, no? És com... Hi havia un exjugador que va dir, no?, d'ambició, exigència, però... És que realment passen els anys i la sensació de desafecció, com deies Francesc abans, o sigui, a tots els nivells, o sigui, cada vegada és més gran.
Què dius, senyor Rossell?
Bé, bona tarda. A mi m'agradaria diferenciar una mica entre la temporada passada i aquesta, no? Perquè si bé la temporada passada sí que podia ser comprensible relativament que hi hagués una baixada als últims partits, perquè quan un ha patit una tensió tan gran com la que va patir durant 25 partits l'equip l'any passat... És normal una certa baixada de braços, però aquest any no. Jo crec que aquest any s'havia d'exigir com a mínim que es lluités fins al final. Un objectiu més alt que la salvació, per mi, era impossible, era una quimera gairebé, però això no vol dir que no es pogués lluitar, com ho han fet altres equips al final d'aquesta Lliga, com per exemple, doncs, sense anar més lluny, el Celta o el Llevant, que han lluitat cada partit fins al final. I a mi el que em sap greu és que hagi quedat una temporada que era d'aprovat amb nota, jo crec, o fins i tot de notable, hagi quedat, per mi seria gairebé un suspens, no? Perquè si bé l'objectiu s'ha aconseguit que era la salvació, perquè jo estic convençut que a nivell intern del club l'objectiu no era un altre que la salvació, i la prova és que Aguirre, cada vegada que treu el tema, no només diu que l'objectiu era la salvació, sinó que cada vegada diu que el president li va dir que... Sí que crec que la salvació sigui el teu principal objectiu o el teu únic objectiu no vol dir que tu puguis aprovar fent 42 punts.
Efectivament, efectivament. És que una cosa no treu l'altra. I jo crec que aquí rau una mica tot. O sigui, aquí hem parlat clarament de que no hi havia més objectiu que la permanència, que el club està en mode de supervivència, que demanar altres coses sense invertir era un absurd, però clar... Una altra cosa, i a més hem defensat a Javier Aguirre fins a la sacietat perquè creiem que estaven fent una bona feina. Ara, doncs, en el moment que se li cau a l'equip en aquest darrer mes de competició, el que no podem fer és defensar l'indefensable. I jo crec que aquí, fins i tot, i es veu una miqueta doncs, a les xarxes socials, es veu també una miqueta doncs, en tot l'entorn del club, fins i tot els aguirristes han concedit, els més acèrrims, que doncs, calia un canvi. I jo crec que el propi entrenador ho ha fet de bon grat. O sigui, no crec que, en cap cas, quan es parla de traumes, és que, clar, sembla que ell mateix també es treu un pes de sobre doncs abandonar la banqueta del primer equip, parlo enrere que estava tota la situació. Doncs vale, perfecte, passem pàgina.
Dit d'una altra manera, tot i que l'objectiu sigui el mateix, no és el mateix. Jo et signo per la temporada que ve acabar amb 50 punts, però no et signo acabar amb 42, tot i que ens salvem.
Claro, no, aquest és el tema.
Una temporada on tu t'has salvat, la temporada del gol de Cor, on tu t'has salvat a l'últim minut, al minut 92 de l'últim partit, tu no pots dir que la temporada ha estat correcta perquè ens hem salvat. No,
és que, a veure, a no ningú, situar l'objectiu en punts és un error.
No,
l'objectiu mai han de ser punts. Mai han de ser punts.
És la salvació.
És la salvació, perfecte. I què passa després? Que si vostè li sobren punts no cal que vingui? No. És com si, per exemple, no, és que l'objectiu són 50 punts i si estem al darrer partit i amb 50 punts els tenim empatant no anirem a atacar a veure si aconseguim la victòria. És que és absurd. El problema, doncs, jo crec que les arrels del problema, de tota manera, les hem d'anar a buscar d'una manera més profunda. Com diu el Xavi, segurament estan dintre l'entitat i no només amb les paraules, també amb els gestos i també amb moltes coses que es traspua des de dintre l'entitat, on a vegades doncs, sembla la impressió de que ens empetitim com a club i ens empetitim doncs, de tal manera que els jugadors crec que perceben que no cal esforçar-se perquè amb qualsevol cosa ja en tenim prou, i no és això. Molt bé, però això, com si diguéssim, és l'epíleg de la 14, perdó, de la 13-14, i jo crec que avui ja podem obrir, encara que doncs, oficialment és el 30 de juny, podem obrir ja el període de consultes per la 14-15, i la 14-15, doncs, que evidentment cal començar-la cercant un capatàs, no? Un capatàs per aquesta tropa, no sabem exactament encara quina tropa, i és l'elecció del nou entrenador. Bé, avui doncs, s'ha conegut, s'ha filtrat una cosa que es venia també parlant aquests dies, i és que doncs, Òscar Perarnau té un entrenador que per ell és el preferit, i aquest entrenador, que ja vam dir l'altre dia que no era Paulo Sousa, per molt que Paulo Sousa era el ben vist per gran part també d'altres estaments del club, doncs és Paco Gémez.
Sí, tot i que el treball d'Òscar Perarnau, recordem que és el director esportiu, es perllonga durant tot el curs, avui ha començat el càsting per escollir el nou Aguirre. A hores d'ara hi ha una certesa, i és que l'elecció del director esportiu és l'entrenador Paco Gémez. Com he sabut, el problema és la clàusula de rescisió amb el seu actual club, el Rayo Vallecano, que ascendeix als 6 milions d'euros. Ahir Gémez va fer públic que plegava del Rayo i el club va deixar-li clar que aplicaria aquesta clàusula, però el tècnic estaria intentant confirmar que el seu cicle al club ja ha acabat.
Molt bé, alguns companys d'Esportcope també ho havien explicat. Hi ha avui també doncs, altres mitjans que també doncs, en parlen. També doncs, té altres núvies, el senyor Gémez, però el que està claríssim és que ahir, quan Paco Gémez deia que no volia continuar, s'obria un meló que, per molt que ja s'intuïa, doncs, deixava la possibilitat oberta a que Paco Gémez marxés de l'entitat, tot i que recordem que té aquesta famosa clàusula de rescisió. Bé, està claríssim que tu no pots retenir a un jugador, però encara menys amb un entrenador. O sigui, quan un entrenador està a disgust, no pot liderar res. I aquest és l'argument que Paco Gémez farà servir...
Quanto daño hace el puro.
Sí. Paco Gémez farà servir per deslliurar-se'n d'aquesta clàusula. Ja ho veurem, de tota manera, perquè veurem quin pols o de quina manera li aguanta el pols al Rayo Vallecano. És complicat. És molt complicat. Però va, per guanyar aquest pols és tan senzill com que Paco Gémez digui bueno, pues miri, jo em quedo a casa meva un any i no entreno. I ja està. Llavors caldrà veure què fa el Rayo Vallecano amb tot plegat. D'altra banda, la trobo sorprenent, no per poc meditada, perquè estic segur que Òscar Perarnau, que evidentment no ha confirmat ni desmentit la notícia perquè no és el seu estil, la trobo sorprenent. Sabem que és la seva tria personal, sabem que li ha comunicat també doncs, a directius i al propi president, però la trobo sorprenent més que res perquè, tot i que és veritat que és un tècnic de moda, m'agradaria veure com es configurarà la plantilla per donar-li doncs, sortida al tipus de joc que li agrada a Paco Gémez. Ara per ara, la plantilla de l'Espanyol, ara per ara, jo crec que no està preparada per tenir a Paco Gémez. No està preparada perquè, a banda d'estil de joc, doncs no crec que tingui doncs, el tipus de jugadors, jugadors, per exemple, com li agraden bé creatius al mig del camp, jugadors, a més, ràpids, per exemple, per bandes. Bueno, jo diria que no és el ara mateix la plantilla típica i tòpica que li agradaria a Paco Gémez. D'altra banda, veurem què passarà. També m'hem de dir una cosa. Paco Gémez, el Rayo, era una cosa... Cal veure si Paco Gémez a l'Espanyol és un altre. Jo crec que aquí rau una miqueta tot plegat i si Paco Gémez, doncs, que sembla ser que estaria bastant per la labor de venir, doncs ha acceptat això, suposo que ho haurà fet en totes les limitacions. D'altra banda, també m'agradaria saber què en pensen d'aquesta aposta algunes persones del club. Perquè jo sempre he dit que és molt important, que en alguns punts concrets de la temporada hi hagi estabilitat. Per exemple, és molt important que hi hagi estabilitat esportiva als mesos d'octubre i novembre. Per què? Perquè és la Junta d'Accionistes. I és així. Llavors, si tenim que fiar-nos del que fins ara han estat les trajectòries de Paco Gémez, que em penso que el senyor Latorre té alguna dada al respecte, sí. Doncs compte, perquè justament Paco Gémez, els seus començaments dubitatius són ja ben coneguts. I clar, imagina't que, per exemple, toca... Per exemple, un derbi a la primera jornada i et fan un 0-5.
Complicat. No cal un derbi. Les 7 primeres jornades del Paco Gémez en el Rayo Vallecano es van saldar amb 3 punts a les 7 primeres jornades. 7 punts, 5 gols a favor i 21 en contra.
Aquí estaria el
Aquestes són les 7 primeres jornades de l'entrenador del Rayo.
De fet, Paco Gémez em penso que té un guarisme al Rayo Vallecano aquesta temporada de 80 gols en contra.
80 gols en contra.
És increïble.
Són més de 2 per partit.
Sí, però també és... clar, els números són molt freds, però hem de tenir en compte moltes coses. Hem de tenir en compte que és un entrenador que li agrada el joc ofensiu, però li agrada el joc ofensiu contra tots els equips. És igual que jugui contra l'Almeria com que jugui contra el Barça, contra l'Atlètic de Madrid o contra el Real Madrid. Perquè hi ha una altra dada, que el Rayo contra el Barça, contra el Madrid i contra l'Atlètic de Madrid, amb aquests tres equips, ha encaixat 27 gols. Hòstia. Només amb aquests tres equips. Quan nosaltres, amb aquests mateixos equips, hem encaixat 7.
7 gols.
Llavors hi ha una diferència de 20 gols amb aquests.
I ells quants punts han tret davant d'aquests equips? 0.
0.
Nosaltres hem tret una victòria.
Sí, però clar,
l'Atlètic de Madrid.
Per això dic, en canvi, han sumat un punt més que nosaltres. Només un punt més que nosaltres. Vol dir que...
Bueno, només, però clar, és que el seu pressupost clar, també és molt inferior...
La quarta part del nostre.
La qual cosa vol dir que el joc ofensiu, vull dir, els resultats, finalment, això demostra que els resultats moltes vegades no depèn de si ets més defensiu o més ofensiu. Al final,
no
la suma...
No d'acord, perquè dic una cosa, Carlos. Petits, Carlos, el Rayo de Gémez va començar jugant d'una manera i no va acabar jugant de la mateixa
però això manera. Diu molt a favor d'ell, això diu molt
no,
a favor d'ell.
No, per suposat, i això és el que jo vull dir, que ell sap que l'Espanyol no és el Rayo, i jo crec que sí que és una persona intel·ligent, Paco Gémez, si és finalment la persona triada, perquè recordem que doncs, hi ha una cosa que és molt evident, i és que doncs, no tothom pensa de la mateixa manera, i després hi ha doncs, el tema dels diners. O sigui, al final el tema dels diners és essencial. Ara mateix, si Paco Gémez no pot venir lliure, Paco Gémez no serà entrenador de l'Espanyol. Però també es valora, i això em consta dintre el club, que Paco Gémez significaria per molta gent doncs, una revifada moral. Una revifada moral, perquè tot i el risc evident de la seva aposta, sí que és veritat que per molta gent diríem, home, doncs això sembla que pot com a mínim emular coses que ens han agradat del Rayo, no? El Rayo havia estat la vara de mesurada tota la temporada. És que el Rayo, fixa't el que fa amb això. És que el Rayo mira que aconsegueix amb això. És que el Rayo, mentre nosaltres anem dient que ja en tenim prou amb tot, el senyor Gémez va dient que no, que vol arribar als tants punts. Doncs al final tampoc ha arribat ell als 50 punts, però en qualsevol cas, home, venint d'on venia, el rush final del Rayo ha estat, tret del parell de partits, bastant espectacular, i en canvi el de l'Espanyol ha estat lamentable, amb la qual cosa és molt fàcil ara vendre Paco Gémez en versus Aguirre. M'hagués agradat a mi veure si nosaltres, aquesta temporada que ha fet el Rayo, aquesta temporada Paco Gémez aquí no l'acaba. Això ho tenim clar tots, no?
Home, ja dic, les 7 primeres jornades, 5 gols a favor, 21 en contra.
Això, qui no l'acaba?
Jo el que voldria dir és que has comentat abans el que és que els jugadors, que no tenim jugadors per jugar en teoria amb aquest estil que fa el Paco Gémez, però és que vindran 10 o 12 jugadors a l'Espanya, no ho teniu clar.
Llavors, 10 o 12 no sé, però només si comptem els cedits.
Clar, si comptem
els que marxen. Més els que marxen. Més els que...
Te'n surten 8 o 9.
Molts, bueno, molts jugadors.
12 poden ser 8 o 9. Llavors, això per una banda. I dos, que si el que comentaves dels números, Carlos, però sembla que la primera volta s'havien d'acoplar, eren una mica així, després s'han assentat, i la segona volta que han fet... I és això el que comentaves, que això no ens ho podíem permetre, no? Al principi de temporada, que tinguéssim tanta inestabilitat de resultats,
no sé,
complicat.
Acabeu, que vull parlar justament dels seis que marxen.
No, respecte a Gémez, jo crec que quan avaluem un entrenador, tots plegats hem de fer un esforç per intentar diferenciar el que nosaltres creiem que és un bon entrenador del que nosaltres creiem que seria un bon entrenador per l'Espanyol. Jo, Paco Gémez, és un home al que admiro molt, en molts sentits, com a motivador, com a... Hi havia el vídeo mític després de la primera temporada del Rayo, la xerrada que va fer el vestidor. Doncs jo vull un entrenador així. Ara, a mi... comparteixo amb tu els dubtes que tinc sobre si el seu estil i la seva proposta triomfaria a l'Espanyol. Jo confio molt en Pere Arnau. A mi el que m'estranya és que Pere Arnau hagi pres aquesta decisió, si realment és així. Si és així, doncs endavant, a recolzar-lo i esperem que hagi encertat.
Tots recolzarem a Òscar Pere Arnau, i això que quedi clar, perquè aquí doncs, la nostra manera de ser doncs, és que no agafem els entrenadors com a armes arrojadizas. I si Paco Gémez ve, serà el nostre entrenador, esperem amb molta expectació i la veritat, fins i tot amb un punt important de curiositat, quina serà la trajectòria que farà Paco Gémez a l'Espanyol. No
I si Gémez ve, deixa'm dir, sabem a què ve.
Sí, sabem a què ve.
No el criticarem perquè jugui a l'atac.
Personalment
us
puc assegurar que aquest programa, tant en la seva versió televisiva com en la seva versió radiofònica, tindrà una certa paciència, Paco Gémez. El problema és que també estarem amatents a què passa a l'entorn. Perquè, clar, nosaltres podem dir que som pacients, però que si tot el vaixell s'enfonsa...
Sí. Jo vull donar, clar, vull donar un resultat del Paco Gémez amb el Rayo aquesta temporada. És el Camp Nou. Barça 6, Rayo 0.
Bé, aquest resultat mai s'ha produït, recordem, entre Espanyol i entre Barça i Espanyol. Bé, seria la primera, doncs ja ens igualarien. Buah, mare meva. No vull pensar-ho. Molt bé, anem a parlar dels cedits que no seguiran i, a més, han jugat menys de la meitat dels minuts, vaja.
Sí, l'experiència d'aquest curs amb els futbolistes cedits a l'Espanyol no ha estat del tot satisfactòria. Cap dels quatre, Pizzi, Sidney, Torje i Córdoba, han estat utilitzats per Aguirre amb més de la meitat dels minuts disputats en Lliga, i els que han disputat no els han aprofitat. Pizzi, el fitxatge estrella de la temporada, amb prou feines ha portat en aspecte golejador, i durant molts trams de la temporada ha vist els partits des de la banqueta. Córdoba, tot i el seu bon inici, no ha acabat convencent i ha finalitzat la temporada relegat a la banqueta i a ser un canvi ofensiu en els últims minuts. Sidney mai ha aconseguit guanyar-li el lloc ni a Moreno ni a Coloto, sent, això sí, el primer central entre els suplents. I finalment, Torje, en el qual Aguirre no ha confiat ni 500 minuts, no ha pogut demostrar les qualitats per les quals se li va fitxar. No ha estat un gran negoci i per això no seguiran l'any que ve de pericos.
A veure què passa amb Córdoba, si seria doncs alguna petita opció, però vaja, jo penso que Córdoba sí que per mi ha estat per sobre del rol que se li havia assignat. Ha estat un jugador que doncs per mi no ha decebut. Al contrari, a mi, Córdoba personalment m'ha sorprès. Jo crec que és un jugador que no té gaires arguments, no confio gaire en la seva progressió, al contrari que Miguelet, que sempre està dient que algun dia aprendrà a meter goles, però sincerament m'esperava sensiblement menys de Córdoba, i en canvi Pizzi evidentment ha estat la gran decepció de la temporada.
Pizzi ha estat una decepció, sobretot perquè venia amb, per ser el, com a mínim el fitxatge del, el fitxatge de l'estiu passat, que havia de marcar les diferències, i està clar que no ho ha fet dos o tres gols amb poca transcendència. I de cara a la configuració de la plantilla la temporada que ve, l'avantatge amb la que comptarà Pere Arnau, que òbviament no comptarà amb un duro per fitxar com ja no va ser la temporada passada, però el que sí que se li alliberen són moltes fitxes altes, s'allibera la fitxa de Simao, s'allibera la fitxa de Pizzi, i aleshores suposo que aquí sí que Pere Arnau tindrà mercat com per fitxar jugadors que acabin contracte o que marxin del seu equip per la raó que sigui, i que tot i tenir una fitxa alta, l'Espanyol l'any passat no podia optar a fitxar-los, aquest any sí que podrà optar a fitxar.
I la fitxa del mateix
jugadors.
La fitxa del mateix Aguirre, també.
L'any passat,
més la fitxa d'Aguirre, més la fitxa de Capdevila, que no és una fitxa molt onerosa, la del primer any era més barata, la segona any era més cara.
Simao.
Simao i Pizzi són dos fitxes molt altes.
I tant de bo doncs puguem alliberar alguna més.
L'any passat se'ns van escapar alguns fitxatges que jo crec que podien ser interessants, precisament per això, però tot i que eren fitxatges a cost zero, per la fitxa.
Efectivament. Molt bé, doncs jo crec que doncs, ho podríem donar per acabat, si us sembla, després hi tornarem sobretot plegat, però sí que parlarem de la notícia, una petita noticieta, i és que finalment ja tenim horari per la final de la Copa Catalunya.
Sí, s'ha traçat un quart d'hora del que estava previst i es jugarà a 9:45. Recordem que serà al camp del Montilivi, a Girona.
Molt bé, doncs bé, 21:45. A veure, aquí és un partit, jo crec, prou atractiu, com a mínim, com perquè el Barça-Z, doncs li puguem, perquè iniciar el Barça-Z, no?, directament, doncs un combinat dels, no, dels que encara no s'han anat de vacances físicament, de vacances s'han anat ja tots, però físicament encara no s'han anat alguns,
a Las Vegas, ja.
Reforçat per algun nano del, que espero que sí, ara doncs es pugui veure jugar amb una miqueta més amb algun nano del B, doncs a veure si puguem treure-li l'últim títol de la temporada al Barça, que està bé, té una cosa, una certa justícia poètica, però vaja, tampoc ens fem gaires dallons mentals. Perfecte, fins aquí els titulars, oferts com sempre, gràcies a Carretillas TR.
Carretillas TR, especialistes en carretons, disposem d'un producte per treballar còmodament en qualsevol tipus de terreny.
Carretillas TR, preparades per tot tipus de càrregues, pesos i longituds.
Digui que ha d'emmagatzemar i nosaltres li aconsellarem sobre la forma més ràpida i rendible de fer-ho.
No ho dubti, tenim el carretó que necessita.
Carretillas TR, som distribuïdors exclusius de Caterpillar.
Per més informació, truqui al 902-509-777 o entri a carretillastr.com.
Si el seu negoci no es pot aturar, Carretillas TR. Podem amb tot.
CaixMóvil siempre se ha caracterizado por ser el mayorista del mueble, por tener muebles al momento a precios imbatibles. Pero siempre se nos recordará por esto. CaixMóvil, llegas, compras y te lo llevas. Ah, pero antes pasa por caja, que aunque seamos baratos, hay que pagarlos. Busca tu tienda más cercana o compra directamente en nuestra web caixmóvil.com.
Tengo un disgusto. ¿Cómo puede ser que en mi casa nueva pague tanto de luz y de gas?
¿Qué dices?
Pues yo, en mi nueva casa, ni lo noto. Me construyeron una casa muy eficiente.
¿Eficiente?
Sí, y muy confortable. Estamos encantados. Elegimos construimostucasa.com, la mejor opción por aislamiento y confort.
construimostucasa.com.
Si tienes una parcela y quieres construir tu vivienda, te haremos anteproyecto gratuito y con un presupuesto llaves en mano. Visita nuestra web o llámanos al 93-706-0482.
construimostucasa.com.
Evita que en verano tu pelo sufra con el sol o el salitre del mar. Toma VR6 Definitive Hair y protégelo. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés o a través de su web vr6definitive.com.
Paricos i pariques, tenim molt bones notícies per vosaltres.
El 24è aplec de penyes de l'Espanyol enguany ho celebrem durant 3 dies.
El 30 i 31 de maig i l'1 de juny t'esperem a Torredembarra.
3 dies de festa i sentiment blanc i blau. Moltes activitats en el millor ambient perico.
Organitza Penya Blanc Blava Torredembarra. Informació al 600-61-35-22.
Recorda, el 30 i 31 de maig i 1 de juny, 24è aplec de penyes de l'Espanyol a Torredembarra.
Antes de practicar tu deporte preferido, tómate una ampolla de Foss Spring Sport y supera a tu rival.
Supera a tu rival.
Porque Foss Spring Sport te da al instante la energía natural que tu cuerpo necesita. Es un complemento vitamínico 100% natural, recomendado para rendir al máximo en tu deporte preferido.
Foss
Spring Sport es un producto de Soria Natural. De venta en herbolarios y tiendas especializadas.
¿Quieres conocer la oferta más increíble del momento? Ahora tienes un Toyota Auris por 14.750 euros y por solo un euro más llévatelo con un equipamiento valorado en 3.000 euros. Acércate a tu concesionario Toyota antes de fin de mes y aprovéchate de las ventajas de Toyota más por un euro y del plan FIBE 4. Una oferta difícil de creer si no fuera porque es de Toyota. Toyota, siempre mejor.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Starbush en L'Hospitalet, Sant Boi y Gavà.
¿Qué pensa el poble perico?
Molt bé, doncs ja som en moment en temps de Paula Perico, i el Paula Perico, anem a veure com ha caigut la reacció Gémez, la bomba Gémez, eh? Perquè la bomba Gémez, jo crec que la gent se li ha quedat una miqueta un cos així, una mica flamenco. O no, perquè molts també doncs, s'han quedat mal, bastant garrativats. Ocata és dels que ho veu positiu.
Ocata 2 diu, els que critiquen la hipotètica arribada de Gémez com a entrenador, dir-los que amb una plantilla molt inferior ha classificat el Rayo per sobre 2 anys seguits i en la primera no va classificar el Rayo per Europa per motius econòmics.
És veritat, perquè no va tenir la llicència UEFA. Sí, però mira què diu Strikeout. Sí, molt bé, però aquí el tercer cop que li fotin 3 o 4 gols en contra, o la púrria, vaja, bueno, o li fotin 6, està al carrer, i això ho sap tothom. Aquest és una mica el que diem tots, no? Però clar, aquí ens diran no, o diran públicament, i nosaltres també ho direm, tinguem paciència amb el nou entrenador. Si no, si jo, escolta, jo segurament tindré paciència, però ja veurem què passa, perquè també diré una cosa, alguns que no els hi agrada cert tracte que s'ha fet a Javier Aguirre també diran la seva. Quan Paco Gémez, si arriba finalment Paco Gémez, doncs si realment els seus mètodes doncs, no aconsegueixen que la fermesa defensiva, que això sí, s'ha tingut, diria jo, en les darreres 2 temporades, pilotes aturades, per exemple, doncs, ben treballades, l'Espanyol amb certa serietat i seguretat defensiva, sobretot no jugant només contra els grans, sinó amb altres. Mai hem rebut, o millor dit, gairebé mai hem rebut golejades. Recordem que doncs, només amb el Sevilla aquest 4-1, amb el 3-0 del Llevant i poca cosa més. I aquest 3-1 final, doncs... Home, doncs això la gent ara està acostumada a aquest tema. Molta, eh? I clar, que, com deia també avui doncs, el Xavi López, diu, tenien que tenir un cap a Gémez, no? O sigui, en defensa cap a Ros i en atac Gémez, no? Estaria bé. Estaria bé, molt bé. Què més?
Josep Manuel, 1977, diu, no somos el rayo puede bajar y no se acaba el mundo. Nosotros no podemos bajar bajo ningún concepto, sería un desastre a todos los niveles. Así que si viene Gémez, que sepa que no somos el rayo, que el Espanyol tiene que quedarse en primera como sea.
Doncs bé, ja comencem malament.
Ja, clar.
Ja comencem malament, perquè si tu una persona... A veure, el que no pot ser és el risc sense risc. És a dir, si tu arrisques, és que hi ha una contrapartida negativa. I és que finalment doncs, pots no només no aconseguir el teu objectiu, sinó quedar-te lluny del teu objectiu. Què passa? Que si aquí arriba el senyor Gémez i se li diu el que se li va dir a Aguirre, oiga, aquí hay que salvarse como sea, bueno, pues això no és molt compatible amb el fet de la valentia una mica ultrança que ha tingut el senyor Gémez durant tots aquests darrers 2 anys. Veure, què li diran a Javier? O sigui, si a Javier Aguirre li deien hay que salvarse como sea, al senyor Gémez, què li direm?
No, jo no crec que li diguin, jo no crec que li diguin això, perquè després de l'experiència no li poden dir això s'ha de salvar com sigui. Bueno, jo li diria s'ha d'anar partit a partit, i jo crec que és una miqueta la filosofia que ell deu tenir. Partit a partit, i ja veurem el que ens trobem. Ara, tampoc prometre volguer anar a Europa. Ni una cosa ni l'altra.
Veurem.
Coherència, almenys coherència.
Coherència, sí, però, sí,
coherència,
sí, però la coherència...
Aquesta temporada.
Qui l'ha de tenir és qui aposta per ell.
Exacte.
Qui ha de tenir la coherència és qui diu jo porto el Gémez, passi el que passi. I llavors, aquest passi el que passi, estem disposats a admetre'l?
Bueno, o si després ens salvem amb 42, 43, 44 punts, diran, bueno, com a mínim ens hem divertit. Ens hem salvat, però ens hem divertit. Aquest serà l'argument.
No, és que això no.
És que no ho sé.
La temporada del Rayo... Ell sap, o no s'hi sap, però millor que ja li vagin explicant, que la temporada del Rayo aquí no la pot fer. O sigui, poseu-vos-ho al cap. Paco Gémez, la temporada del Rayo aquí no l'acaba. Això està així. És que no ho dic però jo, és que ho veiem.
Han arribat a estar, em sembla, a 8 punts de la salvació, sí, o alguna cosa així, en algun moment.
Sí, sí.
No, ja, però crec jo, ha d'haver un terme mig, no? Entre Aguirre i Paco Gémez. Jo m'imagino que
però ara mateix ja acabem de marxar d'Aguirre i el primer classificat a la parrilla de sortida d'entrenadors, i sabem que és una mica el gust del director esportiu, la seva aposta és aquesta. Una altra cosa que acabi quallant o no, una altra cosa que arribi l'entrenador o que al final doncs, es creï un altre equip, que pel que sabem doncs, els seus pretendents serien Màlaga, Còrdoba i el Monterrey mexicà, tampoc és que l'Espanyol, doncs home, jo penso que en certa manera, segurament tenim més coses a oferir-li, una mica més que aquests equips. Màlaga va absolutament de retirada, continua de retirada. El Córdoba, doncs, és un equip... Perdó, el Granada, millor dit, no el Córdoba, m'he equivocat. El Córdoba és l'equip que va estar ell entrenant. El Granada, vull dir, home, és un equip que s'ha salvat com s'ha salvat i tampoc sembla que li pugui fer ombra a l'Espanyol en aquest aspecte. I, per molt que estiguin els pots al mig... Però jo crec que l'Espanyol seria doncs, una bona alternativa per ell per donar aquesta passa que necessita. I també l'Espanyol la necessita. Doncs potser sí. La gana que pugui tenir Paco Gémez pot ser positiva. I pot contagiar, però clar, ja veieu el que pensa la gent, que no té poques objeccions. Molt bé. Per rendir més i millor, proveu la gamma d'energètics Fosprint. Fosprint de sòria natural és un complex vitamínic 100% natural que aporta al teu organisme l'energia extra que el teu cos necessita. Demana-ho a la teva herboristeria i emporta't de regal un pràctic necessari multiusos Fosprint de sòria natural, la teva energia a l'instant.
Restaurante para picar, Zarco. Un nuevo concepto de restaurante para picar de alta cocina y creatividad. Gran variedad en carta de vinos y cavas. ¿Te gustan los platos más elaborados para compartir? Foie mi-cuit caramelizado, arroz con esturión, tataki de atún, garbanzos con bogavante, cecina de león. Restaurante para picar, Zarco. Cuenta con salones privados y menús especiales para grupos y empresas. Más información en zarcobcn.com. Zarco, en calle Urgel, esquina Buenos Aires. Tienes que venir.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Ara sí, a Casa Viva ja som 30 botigues i volem donar-te les gràcies per fer-ho possible amb un mes de preus especials. Vine a celebrar-ho amb nosaltres i gaudeix de descomptes amb tota la col·lecció. Estris de cuina, decoració, articles de taula, accessoris de bany, mobiliari i complements d'exterior. Casa Viva, 30 botigues molt a prop teu. Troba la més propera a casaviva.com.
Toma VR6 Definitive Hair y disfruta del verano sin preocuparte por los daños que pueda sufrir tu cabello. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés o en vr6definitive.com.
Estoy enamorado de la sonrisa de Sandra.
No me extraña, cualquiera lo estaría.
¿Por qué lo dices?
Sandra es clienta de la clínica dental Planetarium y tiene los mejores tratamientos en ortodoncia y estética dental.
¿Sabes cómo puedo contactar con la clínica?
En la web clinicadentalplanetarium.com o en el 93-212-3969. ¿Qué? ¿Quieres ir tú también?
Claro. Y a ver si Sandra también se fija en mí.
Atención, pericos. En los restaurantes McDonald's San Vicente dels Horts, La Maquinista, Las Glorias y Diagonal Mar, presentando el carnet de socio del Español, tendrás un 10% de descuento. En los restaurantes McDonald's San Vicente dels Horts, La Maquinista, Las Glorias y Diagonal Mar, presentando el carnet de socio del Español, tendrás un 10% de descuento.
Si quieres recuperar parte del pelo perdido, VR6 Definitive Hair es la solución. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés o en vr6definitive.com.
Esto es lo que pasa cuando se compran muebles en cualquier sitio. Adelante, Nakamuro.
Hola, yo Nakamuro fuerte.
Bien, y esto es lo que pasa cuando se compran muebles en Cashmobile. ¡No se han roto! Cashmobile, el mayorista del mueble. Llegas, compras y te lo llevas.
Nakamuro, ¿estás bien?
Busca tu tienda más cercana o compra directamente en cashmobile.com.
Grup EMB patrocina al Femení.
Tengo un disgusto. ¿Cómo puede ser que en mi casa nueva pague tanto de luz y de gas?
¿Qué dices? Pues yo en mi nueva casa ni lo noto. Me construyeron una casa muy eficiente.
¿Eficiente?
Sí, y muy confortable. Estamos encantados. Elegimos construimostucasa.com, la mejor opción por aislamiento y confort.
Construimostucasa.com.
Si tienes una parcela y quieres construir tu vivienda, te haremos anteproyecto gratuito y con un presupuesto llaves en mano. Visita nuestra web o llámanos al 93-706-0482.
Construimostucasa.com.
Pericos i periques, tenim molt bones notícies per vosaltres.
El 24è plec de penyes de l'Espanyol enguany ho celebrem durant 3 dies.
El 30 i 31 de maig i l'1 de juny t'esperem a Torredembarra.
3 dies de festa i sentiment blanc i blau. Moltes activitats en el millor ambient perico.
Organitza Penya Blanc Blava Torredembarra. Informació al 600 61 35 22.
Recorda, el 30 i 31 de maig i 1 de juny, 24è plec de penyes de l'Espanyol a Torredembarra.
Sant Adrià, avui.
Molt bé, doncs, Sant Adrià, Migueles, explica'm.
Ja, parece que estamos de vacaciones, pero no, porque aún queda
pero
ese
sí.
partido. Ese, bueno, pero sí, es que no sé de qué estamos, porque queda un partido, pero parece ser puro trámite. El Barça jugará con el C, el D o el F, no sé exactamente con quién. Nosotros sí que viajaremos sin Héctor, sin Torje y sin Stuani, que están ya con las selecciones.
¿Pinto no juega Pinto?
Pinto, no sé, le acaban de decir que no sigue en el Barça. Pues, o sea, que
no sigue, Omar, pues que le facin el homenatge, ¿no?
En fin, lo que sí que deseaba Aguirre era que Capdevila subiera esa copa y para ello se pondrán manos a la obra a entrenar mañana, último entrenamiento, que será a las 10:30 en la Ciudad Deportiva, y el miércoles ya viajarán hacia Girona, una horita de camino, al Montilivi para jugar esa final. Y además quiero contaros que ayer el club de despedida, o más bien el equipo de despedida, disfrutó de una cena en la que estuvieron todos los integrantes de la primera plantilla, pues como digo, cenando y despidiéndose y deseándose unas felices vacaciones, aunque aún no las tienen, pero ya van adelantando quehaceres para el mismo jueves, cada uno a su casita, a disfrutar de las vacaciones, que no sé si serán merecidas o no.
En algún caso sí.
Pero vacaciones habrá.
¿No?
Sí, sí, algunes mereixen vacances permanents. Molts,
sí. Alguns permanents. D'altres es mereixen vacances perquè s'ho han currat. Per exemple, és que també em sap greu perquè, clar, són 20 i pico tios.
No n'hi ha que són
currats. Tots al mateix sac. No. Per exemple, jo què sé, penso en David, per exemple, el David López, o en Kiko, per exemple, jo crec que s'ho mereix. O, per exemple, en Javi López s'ho mereix. Inclús Fuentes s'ho mereix.
Sí.
Home, a veure, tu creus que en Javi no facis aquest cara a cara?
No, Javi López i
Fuentes. No t'agrada Javi López, perfecte.
Javi López i Fuentes han fet el màxim que poden.
El màxim que poden.
Estic totalment d'acord.
Doncs això és així.
Per tant, es mereixen
vacances. Doncs,
això és com la classificació final. Al final, no és que es mereixi o no es mereixi, és la que toca. Doncs això és el mateix.
És
les vacances no es mereixen.
Et diré més. Es mereix més les vacances Javi López que Sergio García, per exemple.
Per així, es mereix unes vacances.
No, però i aquest que es presenta també a les eleccions, no? Que també és Javi López. Sí, sí. I d'altra banda, doncs, home, Sergio García...
Ha fet un molt mal final de temporada.
Ha fet un molt mal final de temporada, ha fet 12 gols. 12 gols...
De 5 de 6,
penal. 5 de penal. 5, 5 de penal. O sigui, realment és una dada important que caldria destacar. D'altra banda, és la seva millor o màxima fita golejadora a l'Espanyol i a qualsevol lloc. D'altra banda, també doncs, va començar molt malament la temporada. La gent no se'n recorda, però li va costar molt endollar-se. Va jugar un tram central de la temporada
molt bo,
i després, a poc a poc, doncs, s'ha anat desificant, diria jo. És un jugador que no li agrada, que es dosifica molt per arribar més o menys al final. També és un jugador que ja doncs, té una edat, i encara doncs, va a més. O sigui que això també m'agradaria que ho tinguéssim present quan toqui parlar de la seva renovació i no per motius sentimentals, sinó penséssim, no que sé, una mica, doncs, amb qui és el millor per l'Espanyol, pel jugador, però sobretot per nosaltres.
El Sergio García, que apuntaves 4 temporades, 27 gols ha marcat, en Lliga. Vull dir, no és que és una mitjana de 7,
No, no, és que mai ha estat un golejador.
El que passa és bastant correcte aquesta temporada que ha fet.
En quant a qualitat, continua sent...
El millor jugador de la plantilla.
El millor jugador de la plantilla.
El millor futbolista de la plantilla.
Ahir jo crec que fa un partit relativament dolent, no vull dir la paraula dolent, potser relativament fluix al camp del Madrid, però clar, és que en l'últim quart d'hora es treu dues passades espectaculars amb una planta estuant i sol davant de Casillas i a la segona és la passada que acaba marcant.
Mai ha estat un
Pizzi, no?
Mai ha estat un golejador, és un jugador amb molta qualitat tècnica i sobretot hem de mirar també les assistències de gol.
Sí, sí, no, sí. Ara, és un jugador que és molt bo, però jo crec que podria rendir més del que rendir. Sí,
sense aquests 12 gols de Sergio García aquesta temporada, també haguéssim anat prou malament,
Òbviament.
Això està clar.
El següent és Estuani amb 6.
Això està clar, això està clar. Hem de valorar en la seva justa mesura l'aportació d'un jugador durant... Home, això està clar, també ho necessitem, però com l'aigua. Només cal mirar, justament avui, no?, que l'amic Òscar Julià doncs, ha tret força dades i ha dit, per exemple, quin ha estat els golejadors de les darreres temporades. I clar, doncs l'Espanyol sempre ha tingut golejadors per sobre dels 10 gols, 10 i 15, o sigui, perquè finalment doncs, totes les temporades de Tamudo, per exemple, doncs estan normalment per sobre... Bueno, totes van estar menys la darrera, per sobre dels 10 gols.
Va estar, em sembla que 8 o 9 temporades seguides fent més de 10, 10 sí, o més gols sí, per temporada. Sí, sí.
De fet, ell va empatar una mica amb l'únic jugador espanyol coetani que ho va fer, també va ser l'altre Raúl González, o sigui que no és poca cosa. Bé, molt bé, Cas Mòbil, sabeu que hi ha una campanya, que és una campanya que es diu Renova el teu matalàs, hi ha un 20% de descompte per la compra de qualsevol matalàs, però és que a banda, doncs, hi ha un descompte addicional, si dius que escoltes aquest anunci i ja sabeu que a sobre, doncs, pots dir, escolta, arregla'm una miqueta perquè sóc oient de Pericos Online i a sobre tindràs una oferta absolutament imbatible. Però hi ha més, perquè per exemple tens el sofà llit a 149 euros, el matalàs de viscoelàstica amb teixit aloe a 120 euros, un sofà xeslong a 449 euros o una taula de menjador extensible a 120 euros. Entra a cashmobile.com amb H i B alta o truca al 902-158-700. cashmobile.com. D'acord, doncs anem acabant ja el programa perquè ens queden 8 minutets de no res. A veure, evidentment tornarem una mica a parlar sobre els mateixos temes. Avui doncs la notícia de que hi ha un objectiu al voltant de l'entrenador, però també hi ha altres temes pendents, com per exemple renovacions. L'altre dia, per exemple, vam escoltar a Iñaki Pérez de Arrilucea, doncs, que és el director esportiu, parlant de que ja hi havia jugadors embastats una mica pel que serà la propera temporada, que fins a más de 2 i más de 3 fitxajes
calientes.
I a més, doncs, va parlar una mica de les dues renovacions, de la de Kiko i la de Sergio, insistint o comentant que possiblement si no es pot aconseguir renovar aquests dos jugadors, el millor és acceptar una oferta. Esteu una mica per la labor o no?
Sí, jo crec que un club com l'Espanyol que necessita diners, necessita vendre els jugadors, que no es pot permetre el luxe que els jugadors acabin contracte. El que passa és que, clar, si tu vens a Kiko o vens a Sergio, baixes molt la qualitat de la plantilla, ho has d'igualar molt per l'altra part de la balança. Pel que fa a renovacions i entrenador i això, jo crec que s'ha de tenir en compte que l'ordre de los factores en aquest cas sí que altera el producte, no? Jo crec que primer s'ha de tenir tancat, ja no dic anunciar, però com a mínim tenir tancat qui serà el proper entrenador, i després, en funció de com se suposa que tu vols jugar, fer un tipus de fitxatges o un altre. Poso un exemple. Héctor Moreno és un jugador que a mi no em sembla, en aquest Espanyol, que tingui un paper tan important com el que en teoria hauria de tenir. Per tant, si marxés ara mateix, a mi no em suposaria un problema. Però, en canvi, si vingués Paco Gémez, per posar un nom que hem dit avui, doncs potser és un jugador que agafaria més importància pel tipus de joc que té, per el poder treure la pilota jugada.
Per Arnaut, jo crec que té les coses molt clares. Sí, jo crec que les té molt clar. Ja les tenia. De fet, clar, els fitxatges que va fer ell, parlo de Lanzarote, parlo d'Àlex Fernández, parlo de Torje, són fitxatges d'un perfil molt definit que amb Aguirre pràcticament no van jugar. I aquests jugadors...
David López també és fitxatge de...
Sí, però bueno... Però
de Pernau ja i és Aguirre total.
Però vull dir que la filosofia de Pernau ja ve indicada des de la temporada passada i continuarà amb aquesta. Ell fitxarà una sèrie de jugadors amb un perfil definit com aquests i després, amb l'entrenador que vingui, acabarà de repuntar l'equip amb el que l'entrenador vegi que ell bueno, doncs li pot fer falta.
Però aquest és el model que sempre...
La farà per Arnau.
És el model que sempre s'havia defensat, no? L'entrenador una miqueta fa... Perdó, el director esportiu marca una mica les línies i dona a l'entrenador una miqueta doncs, perquè, les eines, no?
Perquè al final fitxarà l'entrenador que ell creu que pot jugar bé amb aquest
clar, aquesta és la clau.
Que aquesta és la Arnau vol fitxar.
O sigui, no pot ser que amb la mateixa plantilla estiguem parlant de si fitxar a Gémez o Caparrós. No pot ser. Són dos entrenadors que necessiten plantilles diferents.
Esperem que en dues setmanes es pugui saber a veure si l'entrenador...
L'entrenador, possiblement, aquesta setmana complicat, però segurament la propera setmana es podria... Jo crec que es coneixerà el nom del nou entrenador, sigui Gémez o sigui un altre. Està claríssim que s'està treballant en més d'una línia perquè es coneix la dificultat de Paco Gémez per materialitzar doncs, la seva llibertat, donat que hi ha aquesta famosa clàusula dels 6 milions.
Això és un hàndicap, també, amb la clàusula del Paco Gémez. Clar, volem contractar un entrenador amb contracte en vigor i amb una clàusula de rescissió. I això es pot allargar. Jo no sé si estem en condicions, o Bernau voldrà estar en condicions d'esperar lo suficient perquè es deslligui aquest entramat que té Paco Gémez amb el Rayo. Perquè, clar, si s'allarga més de 15 dies, si el Rayo es posa estricte de que això, clàusula o res, o negociem
d'una altra manera.
Plan B.
T'ho diem d'una altra manera. Sí, evidentment que hi ha un plan B, però també t'ho diem d'una altra manera. El Rayo també ha de resoldre qui li entrenarà la temporada vinent.
Sí, sí, que esto es, entre ambos equipos se tienen que poner de acuerdo ya.
En 15 dies sabrem totes les banquetes que queden vacants, qui les ocupa i els moviments que hi hagin lògics i normals, que són els que normalment hi ha en aquests dies i no crec que estiguem més de dues setmanes comptant ja que estem a dilluns. No crec que estiguem a més de dues setmanes de saber qui ocupa totes les banquetes.
El Celta ja, per exemple, ha hecho oficial también su próximo entrenador, que no me acordaba el nombre, pero lo acaba de hacer oficial. El
sí?
Celta, digo.
Sí, Quique Setién, crec.
Quique Setién.
Sí. Bueno,
del Lugo.
A poco.
Havia fet un entrenador que també havia sonat per l'Espanyol, per cert. Però bé, i que pel cert també de molt bona premsa. Molt bé, doncs avui hem fet molt poca publicitat, o sigui, deixem-ho parlar de que si notes que el teu cabell està perdent més força del que és normal i necessites un reforç per recuperar la teva fortalesa capilar, encara hi ets a temps. Descobreix UVR6 Definitive Hair i comprova per què s'ha convertit en el producte líder del mercat per mantenir la salut capilar. Milers de persones no estan equivocades. Comprova-ho a uvr6definitive.com o a les parafarmàcies del Cort Inglés o a més de 15.000 farmàcies arreu de l'Estat. I ja posats, doncs també puc dir-te que si t'has de fer una revisió de boca, noi, vés a Clínica Dental Planetarium perquè és totalment nova i el millor dels equips del mercat. A més, ho porta la doctora Fagunda, que ja sabeu que és una absoluta garantia de que estaràs a les millors mans pels teus implants, per la teva ortodòncia, per la teva estètica dental. Carrer Escoles Pies, número 130 a Barcelona, i una cosa absolutament brutal és que tens un 15% de descompte en totes les teves intervencions, només per dir que has escoltat aquest anunci, només per ser perico. Dissenyen somriures, aquella gent. Poseu-vos a les seves mans, que us asseguro que no hi ha millors mans ara mateix a tota Barcelona. Perfecte! I a sobre, com ja estem amb el lío, doncs vinga, seguim, fem el moment estrella, som-hi. Moment estrella, ai, que no trobem l'estrella, no trobes l'obridor, el Jordi no troba l'obridor, ara li resisteix l'estrella, l'està obrint, ara l'ha obert, ara.
Estrella Damm patrocina el moment estrella del dia.
Molt bé, moment estrella del dia, senyoreta
doncs,
Bertran. Doncs
donem per una festa que s'està organitzant, que serà el proper diumenge 25 de maig a la ciutat esportiva de Níjar, que és la festa solidària de l'Espanyol.
Perfecte, doncs festa solidària molt maca, perquè hi haurà inflables, hi haurà doncs, una cursa,
taller de circ,
animadors,
cavalls,
voluntaris, perquè porteu els vostres crios que sempre doncs, tinguin més, vaja, més motivació per ser pericos, no? Perquè vegin doncs, totes les coses que es pot fer al voltant de l'Espanyol, que no és només un club de futbol, sinó que també doncs, és una societat que jo diria que hauria de ser encara més sectària. Tots tindríem que tenir més pensats de que hem de relacionar-nos absolutament d'una manera més estreta amb el nostre club, ensenyar-li als nostres nanos, que hi ha altres nanos també de l'Espanyol, perquè a vegades viuen a la classe i diuen escolta, que no hi ha cap més perico, doncs mira, ara et portaré una festa on veuràs que existeixen nens pericos com tu, nano. És una manera doncs, sí, de fer espanyolisme. Molt bé, doncs nosaltres acabem per avui. Ja sabeu que doncs, demà tornem, això sí, i que avui aquesta nit tenim un programa de televisió on seguirem patant la xerrada al voltant de lo divino y lo humano, qui vindrà, qui marxarà i tot plegat. I, sobretot demà, també explicar-vos que tenim una entrevista prou interessant amb l'entrenador del femení, el senyor Montes, i portarem aquí a dues persones també que tenen, vaja, en saben prou del que és del món del femení. Portarem aquí a la Marta Mendoza de la Grada, sí, i també al Carlos Belmar. Sabeu que el Carlos Belmar és un tipus polifacètic i que té una mica també el cor trencat pel femení, i amb tots ells i amb un servidor doncs farem una entrevista extensa per saber quin és el futur de l'equip femení. També volem fer-ho, si ens deixen, si ens ho permeten, doncs amb el B, no? Que serien els primers equips professionals de l'entitat. I si poguessin fer un Paco Gémez o en qui vingui, encara millor. A veure si el que ve doncs concedeix entrevistes, que això li ajudarà molt a les seves relacions socials amb bona part de l'entorn del club.
I recordem que avui a la tele.
A la tele, sí, ho hem dit. És que no estàs per la labor, Laura, però no, tu tranquil·la.
Recordem que avui a la tele.
Recordem.
Si no ho sabia.
Fins demà, adéu.